Fa unes setmanes parlàvem amb una família santcugatenca que vivia a Shenzhen i que ens explicava les mesures que s'havien pres i que per això havien vingut fins a Sant Cugat doncs una mica per poder fugir una mica de tot aquest confinament i aquesta situació tan complicada en aquesta que hi havia a la Xina. Ara mateix l'Àlex Morales ja ha tornat, només ell, però. Àlex, bon dia.
Bon dia.
Tan lluny que ens semblaven, aquelles mesures de Shenzhen quan vam parlar aquí a l'estudi de Ràdio Sant Cugat.
Doncs sí, però bueno, voilà, ja les tenim allà, a Europa. Sí.
Quines diferències hi ha, ara que has pogut conèixer a prop els dos confinaments, quines diferències hi noteu?
Doncs suposo que per al tema dels sistemes diferents en els que vivim, clarament la resposta de les autoritats i de la ciutadania. Aquí a Xina sembla que tots remen a la mateixa direcció i allà una mica, doncs, bueno, vam veure fa poc el divendres, no?, que la gent volia marxar a les segones residències i col·lapsava els carrers a València, a Barcelona. Aquí hi ha una disciplina que segueix i allà som una mica més latinos, més mediterranis, no sé.
La sensació una mica és que hi havia, a més hi havia més control de tota mena, no? Que la monitorització del que estava passant era més intensa, que aquí simplement és quedeu-vos a casa però que no hi ha un control tan estricte.
Sí, nosaltres no vam estar aquí, vam fugir a finals del gener, o sigui que les mesures les sabíem pels nostres companys que estaven aquí. Del que sí que puc parlar és del que vaig viure des de que vaig arribar aquí el dia 7 de març i fins a dia d'avui. Per exemple, jo vaig a treballar a l'oficina, aquí s'ha restablert bastant la normalitat, però jo vaig a l'oficina i quan entro al metro em prenen la temperatura i haig de fer servir una aplicació perquè sàpiguin que jo agafo aquell metro. El mateix quan arribo a l'oficina, em prenen la temperatura, quan surto, quan torno al metro altre cop i quan torno aquí a l'hotel on visc altre cop. O sigui que és impossible, a dia d'avui, tot i que la situació és molt més tranquil·la, encara és impossible entrar a qualsevol lloc tancat sense que no et controlin no solament la temperatura, sinó qui ets i on estàs. Em va passar aquest cap de setmana, per exemple, entrant en un centre comercial o qualsevol altre lloc que estigui tancat. Així que d'aquesta manera controlen primer que no tinguis febre i segon que si troben alguna persona que ha estat en un centre comercial o en un vagó en concret de metro, doncs saben qui ha estat al voltant i són accessibles i els informen i els demanen una prova següent i el control encara continua sent total, tot i la situació de pràcticament normalitat que tenim.
O sigui que d'alguna manera el que s'ha parlat, no?, del model coreà aquest d'identificar en tot moment on són tots els contagis per saber quina està sent la cadena de transmissió i avisar tothom de que ha estat a prop d'algú, doncs aquest és el model que s'està aplicant a Xina també.
Sí, i no sé si és perquè estem al sud i fa més calor o què, però aquí a Guangdong, a tota la província de 130 milions de persones, a dia d'avui hi ha uns 1.400 infectats, 6 nous dels 130 milions ahir, i han mort, em sembla que 8 persones. O sigui, el control és exhaustiu. O sigui, en qualsevol moment saps on has estat i si tenies alguna persona infectada al costat o no.
I la teva família s'ha hagut de quedar aquí?
Sí, desgraciadament. Hi ha una altra cosa també que estem vivint tots, que és que els plans funcionen d'avui per avui. No, demà pot canviar tot. Aleshores, havíem de tornar aquí, vam parlar amb el consolat de Guangdong, amb el consolat de Shanghai, amb el consolat de Hong Kong, abans de prendre la decisió. Això va ser un dilluns que vam prendre la decisió i jo volava el divendres. I ningú no ens assegurava res. I sabíem per companys que estaven a Corea que havien vingut i els havien dit un dia abans de prendre aquesta decisió, els havien confinat en un hotel, els van fer les proves i quan van sortir negatius els van dir demà us portarem a un altre lloc, però a les 2 de la matinada, el sistema militar, tothom, tocant totes les portes i vinga, tothom marxa cap a un altre lloc, no sabien on, i els van ficar en un altre hotel confinats 14 dies. O sigui, les normes canvien de dia a dia. Nosaltres vam pensar, vam preguntar als consolats i ens van dir, mira, aquesta és la situació avui. D'aquí a que vingueu no ho sabem. I fins i tot si durant el vol canvien les coses, tampoc us podem assegurar. O sigui que no sabem si estareu tots ficats en una habitació a Hong Kong o a Shanghai. I, clar, amb aquesta incertidumbre vam dir, escolta, quedeu-vos aquí. No pensàvem ni de conya que pogués estar tan malament la situació com està ara mateix, però la decisió va ser, davant de la incertidumbre que hi havia, doncs, marxar jo i que les nenes i la nena dona es quedessin.
I elles com ho estan vivint, això, des de Sant Cugat, ara que després de fugir del confinament a la Xina acabis a Sant Cugat confinat, és d'allò que gairebé a vegades sembla que et persegueixi el destí.
Sí. Sí, per a dins d'una mica de... Bueno, jo crec que amb la situació que teníem en aquell moment, al nivell d'incertesa que hi havia, i sense saber què és el que ens venia a Europa, vam prendre la decisió doncs, la millor que vam trobar en aquell moment. Ara potser se'n penedeixen, jo també, però és que és impossible. Amb aquesta situació és molt difícil fer una planificació a una setmana vista, del que sigui. Doncs, bueno, doncs estan a casa dels meus sogres, encara estan força bé mentalment i, bueno, fent activitats, l'escola online continua i, bueno, encara no han parat poses, que ja és bastant. Ja veurem què és el que passa d'aquí a una, dues o tres setmanes.
Clar, evidentment, el que explicàveu vosaltres també en el seu moment era que al final vosaltres el que us feia por era el confinament en un país que no teníeu per mà encara, és a dir, que gairebé havíeu acabat d'aterrar. No sé si, clar, aquí evidentment a Sant Cugat que teniu més suport i és més senzill, no? Entenc també.
Sí, la gran por que teníem era que amb un control ordinari a qualsevol puesto algú donés positiu a febre i no sabíem ben bé què és el que podia passar. I sense parlar l'idioma, doncs, i el sistema autoritari xinès, ens feia por que agafessin algunes nenes, alguna de les nenes o la meva dona, i que ens fiquessin bé a saber on i no sabíem... El tema d'idioma és molt important. I el tema de com es tracta la gent, també. Aleshores, és millor que et passi a Barcelona que no pas aquí.
I ara mateix, quin ambient hi ha, per tant, entre els teus companys de feina, entre... Com és el dia a dia? Perquè tu vas a l'oficina, entenc que tothom va amb mascareta, ara, pel carrer.
Tothom va... Sí, pel carrer, sí, i a l'oficina, també. Jo i un company alemany hem començat a treure'ns perquè comença a fer una mica de calor i de tant en tant ens fa falta una mica d'aire. Però els xinus, com els companys xinus, la porten sempre. Pràcticament estem quasi ja a la normalitat. Aquesta setmana han començat a deixar entrar a menjar dins dels restaurants. Fins la setmana passada podies demanar a la porta del restaurant el menjar i te'l ficaven per emportar i aquesta setmana ja es pot entrar a dins. T'has de registrar igualment per si hi ha algun cas doncs, que sàpiguin qui ha estat allà i a quines hores, però estem ja pràcticament a la normalitat ja, aquí en general.
I doncs, per tant, d'alguna manera, la sensació una mica d'haver passat ja, de començar a veure la llum, no? Nosaltres estem al contrari, estem entrant en la foscor, no? I d'estar veient la llum.
Aquí sí, aquí les coses, tot i així, continuo dient que els controls són exhaustius. O sigui que, tot i que la gent estigui molt més relaxada, la setmana passada, per exemple, aquest dissabte vaig estar en un pub que hi ha aquí, que té unes terrasses, la gent no portava la mascareta, ja estaven fumant a fora, la gent es comença... Hi ha més normalitat, però tot i així continuen amb aquestes mesures de control perquè controlar-ho i que no passi res més.
I ara una pregunta més personal aquesta, però... Una vegada vist, també havem viscut de prop i també pel coneixement directe dels teus companys i de la gent que viu a Shenzhen, i ara que heu vist també el que està passant a Sant Cugat, creieu que s'està... O sigui, us canviaríeu una miqueta la forma que s'ha afrontat d'un lloc amb l'altre? Creieu que aquí s'han fet coses malament? Com ho jutgeu tot plegat?
Bueno, jo parlo per mi d'una manera molt personal, a més a més. Està clar que la manera de reaccionar del poble que és Xina no és la dels nostres països per una bona raó. Hi ha un sistema, i això no ve d'un dia, fa molt de temps, que hi ha un sistema que funciona d'una manera a un costat i d'una altra manera a l'altre costat. I la disciplina que es pot obtenir aquí no és la mateixa allà. No entraré a valorar si és més bona o més dolenta aquesta condició, suposo que depèn de les situacions. Està clar que amb aquesta situació és bona, aquesta obediència. Després podem debatre si això és bo per la societat, per la persona i tot això. Però d'un costat veig que Aquí tothom va a la mateixa direcció, no hi ha cap veu dissonant, tothom ho té molt clar i quan començàvem a parlar d'això abans de les vacances de finals de gener, a cap de nosaltres, dels estrangers, se'ns venia al cap preguntar a un xinès, escolta, creus que això és de veritat o això és una conspiranoia aquesta? Ni se'ns passava pel cap, perquè teníem clar i havíem tantejat una mica que tothom ho tenia claríssim. El govern ha dit que és això, estem en emergència, això és seriós, i ningú no s'ho qüestionava. I la gent que treballa amb mi són gent que té una mica d'experiència internacional, que parlen anglès, que són una mica més obert de ment. Ni s'ho plantejaven, que fos una conspiranoia. Què passa en els nostres països? Doncs suposo que és com la història de Pedro i el Lobo, no? Doncs que ens van dir que la influenza, després van veure que era un xanxullo que s'havien muntat les farmacèutiques, el tema de la gripe aviar, jo me'n recordo, jo vivia a Anglaterra, i la gripe aviar que viene, que quan ens jutjaven, em sembla que era el Tony Blair, el primer cop que es jutjava el primer ministre d'Anglaterra, i quan va acabar el judici la gripe aviar va desaparèixer. Una mica la història del Pedro i el Lobo, no? Que venen el coronavirus i molta gent diu, ah, sí, clar, com el de la gripe A, doncs que hi ha hagut molta gent que no s'ho ha cregut. És normal, hi havia antecedents per dubtar-hi i encara avui hi ha gent que dubtava, i jo, i dubtava, i molt. Però fa com una setmana vas començar a veure i llegir més i, hòstia, potser això no és una conspiranoia, això va en sèrio. Però, clar, ens han preparat aquesta història de Pedro i el Lobo i, clar, doncs hi ha molta gent que no... I això penso que ha estat també crític, perquè si la gent, des del començament, jo inclòs, ens haguéssim cregut les autoritats, i, hòstia, això és sèrio. Tothom hauria reaccionat més ràpid i no ha estat el cas, però també hi ha antecedents de per què no s'ha reaccionat d'aquesta manera.
Doncs, Àlex, moltíssimes gràcies. Ens hem seguit una mica en aquest viatge des de Ràdio Sant Cugat. Moltíssima sort i esperem
quan
que puguem...
Digues. Quan torni a la família ja fem la vista final.
Sí, i ja sí, sí. Tingues clar que almenys 5 minutets segur que et dediquem quan tot estigui més tranquil i puguem tancar el serial, puguem tancar aquesta sèrie d'entrevistes per saber com ho heu viscut també vosaltres. Moltíssimes gràcies i sort i ànims.
Moltes gràcies, adéu.